Demà, com cada 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia contra la que fa dècades que s'està lluitant i en la que, afortunadament, els tractaments han avançat molt. La supervivència dels malalts de càncer cada vegada és més alta gràcies a la investigació. A hores d'ara, la bona notícia és que el 50% dels casos es curen. És així, Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, perquè això passi, és molt important que hi hagi un diagnòstic precoç. Ho sap molt bé la Carolina Cusí, que ara té 24 anys, però que fa 4 quan tenia 20 i estava a la facultat, li van diagnosticar un linfoma de Hodgkin. Va anar al metge perquè li va sortir un petit bony al coll, però amb el temps va anar creixent fins que va tenir el tamany d'una pilota de golf. Van arribar les proves, la biòpsia i el temut diagnòstic.
Tenia com miedo a que llegara aquest moment i que me dijera esto. Y, o sea, el tema de los testimonios de cáncer siempre, al menos personalmente, siempre lo había visto desde fuera. Nunca pensé que me pasaría a mí, ¿no? Entonces, en el momento es como que no te lo crees, en plan, ostras, me está pasando a mí. Y en ese momento tenía 20 años y bueno, se me fue un poco todo, que como que me rompieron todo el esquema que tenía de vida, de cosas, bueno, estaba fuera de lo que creía que me podría llegar a pasar.
La Carolina està actualment curada d'aquest càncer. Reconeix que l'actitud és molt important a l'hora d'afrontar un tractament dur com aquest i ella va optar sempre per l'humor. Insisteix per activa i per passiva que davant de qualsevol sospita cal anar al metge perquè ens pot salvar la vida.
I al final, de verdad, si un dia t'encontres mal, te duele la cabeza, no puedes dormir, has perdido peso involuntariamente, nada como ir al médico, ya está, y te dan una prueba y sales de dudas, pero es importantísimo.
Està clar que la combinació, Yolanda, d'un diagnòstic precoç i la investigació de nous tractaments és clau per augmentar la supervivència dels pacients. En els darrers anys, l'avenç està sent espectacular. Fa 35 anys, la supervivència era del 30% i abans d'arribar al 2030, la previsió és que sigui del 70%.
Exacte, una previsió esperançadora que ens ha confirmat Josep Tabernero, que és cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ens ha explicat que hi ha un medicament que ara entra en fase 2, és l'Omomic. Fins ara els resultats són positius perquè ha demostrat que pot detenir el creixement del tumor. Com aquest medicament, com l'Omomic, hi ha d'altres que s'estan investigant, però Tabernero deixa clar que alguns tractaments tradicionals no desapareixeran.
A l'entendre bé la dimensió de la malaltia fa que ens surtin moltes més oportunitats de tractaments que són molt més precisos, molt més dirigits i amb menys efectes secundaris que la quimioteràpia. I això no vol dir que haguem de pensar que la quimioteràpia ens la traurem del damunt. La quimioteràpia amb algunes malalties és fonamental per la curació de les mateixes.
La investigació, i hem d'insistir en això, és el més important per continuar avançant. Està clar que no hi ha investigació sense finançament i a hores d'ara hem de dir que l'aportació pública és baixa si la comparem amb d'altres països europeus. Per tant, aquí hi ha una assignatura pendent.
Àngela Duran, cap d'atenció a la ciutadania de l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospitalet i cap del programa Conviure amb el Càncer. Senyora Duran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La importància de la prevenció, no? I com deia el lema d'enguany d'aquest Dia Mundial contra el Càncer, que es celebra demà, per unes cures més justes.
Sí, sí. Bueno, nosaltres ens posem a l'Hospitalet un programa que es diu el programa Conviure amb el Càncer, que neix amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i dels seus familiars, fent acompanyament respectuós durant el procés de la malaltia. Però la nostra atenció és l'atenció biopsicosocial, integral i multidisciplinària, que abarca des de la prevenció fins a les cures pal·liatives. El que fem és fomentar l'educació, la informació i la implicació dels pacients i les seves famílies per tal d'empoderar-los en el procés de la malaltia. Tenim activitats relacionades amb el suport emocional i social, l'educació per a la salut, el benestar i el lleure. I llavors, cada mes, des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, oferim un calendari, un format d'activitats i sessions perquè els pacients puguin ser atesos a mesura que ells van tenir necessitats diferents.
Uh-huh. Tots els pacients demanen ajuda a l'hora de quan se les detecta un càncer i durant tot el procés, o hi ha gent que intenta viure-ho sol?
No, és una acció voluntària, és a dir, és un programa que escolleix el pacient adherir-se o no, i les necessitats són molt diferents de les persones. Hi ha persones que necessiten molt d'acompanyament i molt de suport i altres persones que volen viure més d'un punt de vista més íntim o en el seu entorn social o familiar i que no volen adherir-se a cap visita i a cap programa. És una presa de decisió que pertany al pacient del familiar.
Uh-huh. La part psicològica, Àngela, és superimportant, no?, per afrontar una malaltia com el càncer.
I tant. La nostra institució té un model que integra l'excel·lència clínica, però també l'efectivitat humana. I per això tenim un programa d'atenció psicosocial molt potent, amb un equip de psicòlegs, de treballadors socials, que fan front a molts serveis d'atenció psicosocial, però també aquest programa el que fa és complementar doncs, aquestes prestacions sanitàries. Com? Doncs, incrementant la formació en aspectes com cuidar-se de si mateixos, en sessions de cures de pell, de nutrició, de sexualitat, exercicis, temes que de vegades no es poden parlar dins de les visites. I després tenim un munt de prestacions psicosocials amb professionals de la nostra institució que fan visites més típiques i més normals que estem acostumats, però després hi ha altres activitats que són de suport emocional i benestar, doncs com l'art-teràpia, el club de lectura, a la meditació o el mindfulness, que complementen l'activitat que fan els professionals que estan a l'abast dels pacients i les seves famílies en cas que vulguin participar.
Quan una persona li detecta un càncer, quan estàs allà assegut i el metge et diu el diagnòstic, clar, és un impacte. A vegades aquest impacte de pacient és més gran en les seves famílies perquè no saben com afrontar-ho?
L'impacte és un impacte sempre. L'impacte del diagnòstic és sempre un impacte. Després també depèn una mica les eines que cada persona, cada família pot afrontar. Llavors hi ha diferents fases que passen al pacient en què es va adaptant en aquesta situació, en aquesta nova situació vital. Després d'aquesta fase d'adaptació, normalment, la situació normal és que els pacients van avançant, es van empoderant i van continuant fent front al procés, però hi ha altres persones que tenen més dificultats i poden entrar en situacions pues, més clínicament, més... com si diguéssim, pues, de depressió, de desànim, i llavors necessitaran l'ajuda d'un professional.
Clar, perquè les famílies de vegades diuen com tracto una persona amb càncer, no? Si el veig plorant, li pregunto, hi ha gent que té aquesta malaltia i diu no em preguntis com em trobo, perquè ja deu saber que no em trobo gaire bé perquè estic fent una teràpia, no? T'enfrontes al no saber com actuar.
Clar. Per això tenim aquestes sessions que ens ajuden també a saber com comunicar-nos amb els pacients i els pacients també amb el seu entorn social. Disposem d'una sessió precisament que es diu Parlem, que les treballadores socials i els psicòlegs ens ajuden als pacients, sobretot, a com relacionar-se, a com comunicar els seus aspectes a les malalties. Però també tenim altres grups de familiars per saber com ells han de tractar aquests pacients a casa, al seu entorn. No? Hi ha paraules que has de ser fuerte, has de ser fort, tu superaràs, però de vegades no ajuden. No?
Efectivament.
Llavors, en aquestes sessions ens ajuden a utilitzar aquestes frases que empoderen o que normalitzen o que acompanyen des d'un entorn molt respectuós, perquè cada pacient anirà al seu ritme, no?
Sobretot
als seus espais.
Sobretot, Àngela, quan aquesta persona, jo he viscut molt a prop, una persona jove que mor de càncer i té un fill petit, no? Enfrontar-se a aquesta situació de dir sé que me'n vaig, no? Perquè així li han diagnosticat. Hi ha gent que es salva, també ho hem de dir, però quan tens un fill petit s'agreuja, podria ser més, no?, la situació.
Nosaltres, en aquest sentit, som un institut que no portem pediatria, però personalment que vaig viure el que és les pràctiques, no? De quan vaig començar la carrera d'infermeria i vaig fer el Sant Jan de Déu i estàvem amb nens, la veritat és que és un impacte, però també és increïble les lliçons de vida que fan aquests nens, no? Aquests joves, en com s'adapten moltes vegades a la situació. I, bueno, la veritat que les famílies necessiten un equip molt disciplinat, molt potent, per fer un suport, no?, per a aquestes famílies, perquè, sens dubte, deu ser la situació pitjor, no?, que li deu passar a una persona, no?, tenir un fill malalt amb risc de pèrdua.
Efectivament. La importància de la investigació continua endavant, ho dic perquè no s'ha de relacionar càncer amb mort. Hem de dir que hi ha molta gent que supera els càncers.
I tant, els índexs de supervivència cada vegada són majors, tenim patologies amb un índex molt alt de supervivència i el que hem de fer és que apostant per la recerca, per la investigació, pels assajos clínics perquè es puguin descobrir pues, molècules que puguin fer encara més alta la supervivència i curar les mateixes màximes patologies.
Jo sempre he dit, Àngela, quan parlo amb algun oncòleg, amb algun doctor o fins i tot infermeres com tu, Àngela, que tracteu amb pacients amb càncer, esteu fets d'una pasta totalment diferent, eh?
Bueno, són persones normals. El que passa, el més important és que t'agrada pues, la teva professió, no?
No, no, però tracteu amb una delicadesa tant a pacients com a familiars, que és increïble, sabent, pues, a lo millor que aquell pacient té els dies comptats o no, una persona que uh-huh. està fent tractament, però no està pagat. La vostra feina no està pagada amb res, així que des d'aquí envio una abraçada enorme a la gent de l'ICO de l'Hospitalet, que treballeu de valent dia rere dia per intentar que aquests pacients puguin sortir-se'n d'aquesta malaltia, que, com deies tu, cada cop hi ha més casos de gent que se'n surt i continua la seva vida endavant. Benvingut uh-huh. sigui aquest Conviure amb el Càncer. Avui hem parlat amb la infermera Àngela Duran, que és la cap d'atenció a la ciutadania d'aquest ICO de l'Hospitalet i cap del programa Conviure amb el Càncer. Àngela, gràcies, i espero i desitjo que demà, que és el 4 de febrer, el Dia Mundial contra el Càncer, tots ens posem a la pell d'aquestes persones que ho estan passant malament.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Feliz dia.